5 minuts els que passen de la una de la vespre, del moment de començar el repàs per aquesta actualitat a nivell provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que mostra als més menuts els valors de la província amb un programa de visites guiades al Palau Provincial.
Així, els escolars de tota la província poden comprovar, i especialment en aquestes dates prèvies a les festes de la Magdalena, com el patrimoni que alberga la seu històrica del govern provincial en la plaça de les Aules es converteix les parets i dependències d'aquest edifici en un pregó permanent de la cultura, tradicions, història, costums i llocs de la província de Castelló. El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha assegurat que aquesta iniciativa pretén ensenyar als xiquets i joves els valors del castellonerisme, reforçar el seu orgull de romandre en una terra única, tan rica en patrimoni natural com cultural i històric. En les parets d'aquesta Diputació hi ha obres d'algun dels artistes més importants que ha donat la terra, la nostra terra, així com també pintures que representen a bona part de la província, des d'Esports fins la Plana, passant pel Maestrat, el Palància o el Millars. En aquest sentit, és important ressenyar que els escolars fan un recorregut pels murals de Vicente Traver Calzada, una autèntica finestra a la tradició i la cultura castellonenca.
El solemne saló de recepcions i els seus frescos, o el noble saló de plens, el centre de la presa de decisions que afecten a la província. Avui han estat vora de 80 els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO del Col·legi Bisbe Pont de Vila-real els que han participat en aquest programa que els ha permès conèixer, a més, l'exposició Flaixos Esportius que alberga el hall de l'edifici a motiu de la Gala Nacional de l'Esport i que romandrà oberta fins al proper cap de setmana. Repassem ara actualitat d'altres municipis. Ens anem a Almassora. Corell estrenarà accessibilitat després de la petició del Dia del Veí.
El grup Corell, que va iniciar el cicle del Dia del Veí en els barris, estrenarà accessibilitat en una desena de carrers gràcies al projecte dissenyat pels tècnics de l'Ajuntament d'Almassora. Es tracta d'una intervenció valorada en 75.000 euros que ocuparà 1.900 metres quadrats en les intersecions dels vials amb el carrer Boqueres, una de les demandes de residents per evitar barreres arquitectòniques. Les obres han començat en els voltants dels carrers Francisco Pizarro, del Pi i Maria de les Mercedes. Posteriorment s'estendran cap als carrers Nules, Sant Esteve, Moncofa, Francisco Pizarro i Maria de les Mercedes, 9 d'octubre, Verge de Gràcia, Viver i Constitució. L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, i la regidora d'Urbanisme, Carmina Martín Navarro, han visitat l'avanç de les obres que executa l'empresa Enginya Castelló Omega.
Després dels treballs de topografia, la retirada de senyalització immobiliari i l'alçat de les voreres, Borades i Ferm, els operaris han avançat la nova configuració de les interseccions que fins avui dificultaven el pas de cadires de rodes i carros de bebè. La intervenció ha suposat també una nova execució d'embornals, canalització per a drenatge i les escomeses a la xarxa de sanejament. I ja ens quedem a Vila-real. Ciutadans demana actuar en punts perillosos i d'escassa visibilitat per a millorar la seguretat vial.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha demanat actuar en punts perillosos i d'escassa visibilitat en alguns dels vials del municipi amb la finalitat de millorar la seguretat vial. I en aquest sentit, l'edil ha explicat que són diversos els encreuaments que necessiten d'una revisió urgent per a minimitzar els riscos d'accidents. Així doncs, el regidor ha proposat l'elaboració d'un informe policial sobre aquests punts conflictius i que una vegada elaborat s'establisca un calendari de major a menor urgència perquè durant 2018 aquesta problemàtica quede solucionada. Per això Vicent ha traslladat que des de Ciutadans s'estan realitzant un treball de camp en aquest aspecte, aconseguint recopilar quasi 20 encreuaments perillosos sobre els quals es demanarà una revisió o bé que s'incorpore una esmena als pressupostos municipals o bé també mitjançant la presentació d'una moció plenària.
Es tracta, diu Vicent, d'una de les queixes més repetides pels veïns i clau per a la seguretat vial, igual que ho és l'obertura de carrers que ja van proposar en els pressupostos de 2017, fent-se realitat amb el desbloqueig del carrer de Serra de les Santes i que continuen insistint en guany. Ha puntualitzat el portaveu de Ciutadans. Finalment, entre els encreuaments conflictius, Vicent ha destacat alguns de l'avinguda Francesc Tàrrega amb el carrer Sardenya i Montpellier per la velocitat dels vehicles i encara assegura ja molts més.
Continuant parlant de l'oposició a l'Ajuntament de Vila-real, ha sigut el Partit Popular, concretament la regidora Dora Llop, la que ha criticat la deixadesa de l'equip de govern en el barri El Progreso, tant dins de la seu com en la resta del barri.
Ací hi ha una trapa que dona accés al terrat. Està tota plena d'humitatge, tota rovellà, tota trencant. Això és una altra foto. Tot això ens ho han fet d'arribar els veïns. Que està tot, quan plou a muntó s'inunda tota la sede. Això és una altra trapa en la mateixa situació, tota rovellà, tota trencar i tota plena de filtracions. Damunt el sistema de calefacció no els va, ni l'aire condicionat. I això és el que passa en la casa de barri, del barri del Progrés. I això no ho saben des de fa un dia, des de fa dos, una setmana, un mes o dos. La primera notificació que tenen per escrit després de que des de la passada legislatura estigueren verbalment reclamant-los de tant en tant la situació real en la que estaven i que ficaren solució, pues la primera notificació que fan per escrit de les últimes vegades que els ho diu és en desembre del 2016.
Així com també explicava la mateixa regidora Dora Llop, fora de la seu del barri, en el mateix barri, passen també diferents coses, com per exemple que en el carrer Atzaneta encara no hi ha faroles, el mobiliari del parc està trencat, o per exemple que aquest barri està més brut que mai. Tot això, segons explicava Llop, evidencia la mala gestió que fa l'alcalde de Vila-real i en els problemes dels veïns.
I més assumptes locals, Ajuntament i Conselleria treballaran per a resoldre els problemes tècnics de la ronda sense bloquejar la infraestructura.
El regidor de Territori de Vila-real, Emilio Biol, s'ha reunit amb el director general d'Obres Públiques de la Conselleria, Carlos Domingo, amb l'objectiu d'abordar els problemes tècnics sorgits en les últimes setmanes en el projecte de construcció de la futura ronda sud-oest. Obiol destaca la voluntat d'ambdues administracions per resoldre les dificultats en la carretera, inclosa en els pressupostos autonòmics de 2018, després d'anys de bloqueig i abandó. La reunió ha sigut positiva, encara que és evident que segueixen a venir problemes tècnics que anem a abordar, valorant totes les opcions per a resoldre'ls com més pront possible i que Vila-real i la comarca de la Plana Baixa compten amb la infraestructura que mereixen per a garantir la viabilitat i el futur d'aquesta terra, assenyalava Obiol. La responsabilitat d'executar el projecte recau en la conselleria i la nostra voluntat és treballar perquè, entre tots, la Ronda Sud-Oest puga ser una realitat com més pront millor, amb totes les garanties, tal com s'ha compromès en reiterades ocasions, el govern autonòmic valorava l'edil. En aquesta línia, Obiol recorda que l'Ajuntament va posar a la disposició de la Conselleria els terrenys necessaris per a construir la infraestructura, després d'un procés molt llarg, dur i costós, que va costar a les arques municipals més de 5 milions d'euros.
Segons Obiol, entenen les greus dificultats econòmiques de la Generalitat i per això han renunciat al projecte original amb dos carrils per sentit i finalment enguany s'ha aconseguit amb el compromís de la Conselleria la dotació econòmica per a fer-la realitat. Confiem, diu Obiol, que el Departament Autonòmic sàpiga donar la solució com més pront millor a una problemàtica que no pot seguir bloquejant per més temps una carretera necessària, urgent i merescuda després de tants anys.
Així mateix, avui des de l'equip de govern ha comparegut en roda de premsa la regidora de Joventut, Gemma Gil, per a presentar la Saltabarris. Tindrà lloc els dissabtes del mes de març, des de les 5:30 de la vesprada fins a les 8 de la nit en les diferents places de la ciutat. En aquesta edició, compta amb una novetat que explicava la regidora Gil.
Dins del Consell de Xiquets i Xiquetes, que pertany a la regidoria de Participació Ciutadana, van ser els protagonistes per la llei d'infància i les seves idees es van vincular a l'articulat de cultura, una llei d'infància que l'altre dia ja es va fer la festa de benvinguda, dins de poc s'aprovarà, i una d'aquestes peticions era no sols en la llei d'infància, sinó també dins de les peticions que ens fan any rere any, era tindre més protagonisme a l'hora de poder participar o que les activitats culturals es tingueren en compte, per lo que van pensar que en Saltabarris ells serien els protagonistes. Per com van a participar? Per mig del Consell de Xiquets. Cada grup de xiquets que ja s'ha estat treballant en aquests mesos fins a arribar, és a dir, demà, serà un poc ja la cloenda final d'aquests assajos, presentaran una sèrie d'activitats per als xiquets del seu barri.
D'altra banda, el director de la Salta Barris i director també de l'Escola de Teatre, Sergi Heredia, ha detallat les activitats que es portaran a terme en les quatre places de la localitat. Tindran lloc tallers, teatre, circ, música, entre altres coses.
Una programació de teatre i circ que s'obriria el dia 3 de març amb Trobadorets, un espectacle que és musical per a públic familiar, on s'interpreta música en directe i cançons moltes dies populars de la nostra cultura. I després, el dia 10 de març, passaríem ja al Jardí de Jaume I, on tindríem a Esplai Castelló, amb un espectacle que sigui els viatgers, on faríem una volta pel món i per tots els països i continents, i seria un espectacle també musical combinat amb l'animació i el teatre. El que volem fer és, d'una manera o altra, és que al llarg de la vesprada s'hi troben el públic diferents activitats, des de teatre fins a tallers, poder descobrir un poc també els barris i les associacions que pertanyen a cada districte. Després, el dia 17 de març, passem una altra vegada a la programació. El dia 17 de març, en la plaça Sant Ferran, tindríem un espectacle de Circus Show, és un espectacle de circ. I el 24 de març tancaríem la plaça Mayorazga amb l'estrena d'un espectacle d'una companyia valenciana, que és la Finestra Nou Circ, que estrenarà espectacle així a Vila-real. L'any passat ja els vam tenir estrenant l'anterior producció, que era de Troopers. Enguany estrenen un espectacle que se diu Memphis Rock.
I quan arribem a la 1:17 del migdia, nosaltres fiquem el punt final, aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. Una pausa i ens anem a parlar de tradicions.
Vas curt de diners, però necessites canviar el matalàs.
A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't d'excuses i ves a Tot Descans, a l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació. Javier Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Com cada setmana, obrim aquest espai de tradicions i en aquesta ocasió ens apropem a la Fira Medieval que s'inaugura aquest mateix cap de setmana. A més, amb diferents novetats, amb molta arrel a la localitat i amb un estudi d'investigació que s'ha dut a terme per part d'Ernest Peset. Ara el saludem, però també tenim el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També, Ernest, molt bon dia.
Molt bon dia.
No, ara ho parlem, perquè diguem que la gent ens estàveu comentant que ja s'ha sobtat una miqueta d'aquestes banderoles, no?, que ja comencen a lluir a la localitat, perquè són una de les novetats, no?, d'aquesta fira medieval.
Sí, el regidor Xavi Ochando l'altre dia, molt encert, comentava que, clar, a les fires medievals moltes vegades veiem banderoles amb colors sense sentit. I aleshores una de les coses que volem fer des de tradicions és donar-li sentit històric. I quin sentit millor que donar-li el sentit històric de Vila-real, és a dir, investigar, com ha fet Ernest, que ara us contarà, quin era el sentit heràldic i tradicional d'aquests escuts d'armes, etc, que també cal distingir, que és una cosa de l'altra, no?
Anem per ahir, no? Comencem per parts, després ens explica Ernest una miqueta de dates que han dut a terme, però en què consistís, no? O què es podria englobar dins de l'heràldica?
Dins de l'heràldica, més o menys segons el que diu Martí de Riquer, que és especialista en heràldica catalana i té esta obra, diu que naix més o menys al principi del segle XII i és congènit a la crisi de l'estat, dels estats. Cal aclarir una cosa, heràldica no seria vexil·logia, és una cosa complicada, això. Vexil·logia és estudi de les banderes, de les senyeres. Això és una cosa molt més antiga que no l'heràldica. És a dir, en un tros de tela, un emblema que representa alguna cosa, això té moltíssims més anys que no l'heràldica. L'heràldica el que identificava era les batalles i diu Martí de Riquer que té tres característiques, que ha de ser personal, és a dir, identificar una persona, permanent, és a dir, que no pot ser la setmana que ve una cosa i a l'altra una un altre de diferent i hereditari. I d'una altra banda està el que anomenem sigilografia, que és l'estudi dels segells, que això Ernest també ha fet alguna coseta molt interessant. Hi ha alguns altres termes que comenta Martí de Riquer, com és el blasó i el blasonament, que també s'expliquen en tot el tema de l'heràldica. El blasó, us explico, ve de l'alemany blasen, que vol dir tocar el cor, que és un instrument medieval. I el blasonament és descriure les armories, descriure i interpretar els escuts d'una família o ciutat segons les regles de la ciència heràldica. I per què és important això? Doncs una miqueta per posar en context el que estem fent així, no? Que no és una cosa que entenguem a la primera. Una última cosa seria l'onomàstica, és a dir, els noms que van associats als escuts heràldics, d'on venen, quina evolució tenen, no? Per exemple, només comentar un dels que hi ha posat, hi ha el de Safon, és un dels que ell estudia, i ja sabeu que en valencià antic se salava, és a dir, en comptes de la font, dèiem Safon, i d'ahí que molta gent no sap ni d'on ve, doncs és perquè era la font, i el dibuix que apareix heràldic és una font, simplement.
Sí que aquest és l'estudi, ara ja feta la introducció general, no diguem, i la diferenciació. Ernest, ens agradaria que ens explicares la investigació que has dut a terme, perquè també vas comentar que estava centrada a una època no concreta de la història.
Sí, l'estudi tracta de dos parts. La primera part va sobre l'heràldica dels justícies valencians i la segona part tracta de l'evolució, de l'inici de l'evolució de l'escut de la ciutat. Tot això marcat dins d'un context històric d'època foral, fins que se van suprimir els furs sobre el segle XVIII. Ara bé, en la primera part, que el que estàvem parlant sobre les justícies valencians, l'heràldica, així han vinculat 16 cognoms de justícies i jurats que van ostentar el càrrec medieval de justícies, així en la ciutat de Vila-real. La col·lecció original se conserva en l'Arxiu del Regne de València, que n'hi ha 105 cognoms que se van relacionar sobre aquest context històric que abans havíem esmentat. És la més àmplia que n'hi ha en totes les terres valencianes i sí que és de veres que una vegada vist aquestes imatges per a vincular a la ciutat de Vila-real vam tindre que acudir a l'Arxiu Municipal. No? En l'Arxiu Municipal vam consultar sobretot dos fons, dos llibres. Un, els llibres de claveria, que s'hi diuen, que són, els bàsicament perquè la gent ho entenga, són els ingressos i els gastos que té un ajuntament. I després estan els llibres dels manuals del Consell, que són les actes municipals en les quals se reunís tota la corporació. Una vegada vist aquests llibres, vam extraure qui eren els justícies i els jurats, no? Clar, per a poder vincular, i per això en el tríptic que podeu veure estan replegats, no? En quina època o quin any van ostentar aquest càrrec. Sí que és de veres que ja per a justificar per què s'ha triat els justícies, no? Perquè la justificació ve donada perquè, com ahir tots sabem, no? La ciutat de Vila-real va celebrar el seu 744 aniversari de ciutat i, per tant, va ser una vila fundada per el rei i no és una vila de senyoriu. De senyoriu vol dir que és fundada o conquerida per un noble. Nosaltres no, nosaltres va ser directament fundada per el rei, com tots sabem. Aleshores, per això vam triar la figura dels justícies, perquè els justícies ja és un càrrec que ve d'època de Jaume I per a fer, diguem, una estructura organitzativa del que seria el regne de València que estava conquerint en aquell moment. Per això se va triar. Ara bé, parlem de la figura, no? De com va sorgir la figura de justícies. La figura de justícies va sorgir més o menys sobre l'any 1250, o sigui, previ a que Jaume I fundara la ciutat de Vila-real. I, bàsicament, la figura dels justícies és un oficial reial triat per la ciutat i nomenat per el rei. El seu càrrec durava un any. Ara bé, podia tornar-se a presentar, però pel mig devia de passar un any, tenia que passar un any per a exercir el seu càrrec. Ells tenien la jurisdicció ordinària del municipi, ells exercien aquesta tasca, i la seva funció principal, que podem destacar, ve donat a que ells resolien disputes civils. Disputes civils com deutes o embargaments que n'hi havia entre la població. També ells resolien disputes també penals i criminals, així com delictes contra la propietat, que podien haver, defensa de l'ordre públic, etc. Clar, ahir la figura dels justícies, trasbora la documentació, tenen una ascendència plebea. O sigui, a veure, és una ascendència plebea, però sí que s'ha vist que són d'una classe social més alta. Per això, les manifestacions heràldiques aquestes que s'han penjat en el carrer tenen molta importància, ja que, a diferència de la noblesa, no, que a lo millor sí que han vist més per televisió de heràldica de noblesa, ells, clar, els justícies no disposaven d'unes armes reconegudes per tradició. Clar, de la noblesa n'hi ha molt d'abans, però, clar, les justícies no se coneixia tant, no, per al públic. I per això és una altra justificació de traure aquesta tasca que feien aquests càrrecs medievals. Aquestes imatges, com hem dit, estan conservades a l'Arxiu del Regne de València i s'han topetat en una vegada allí, no? Allí en l'arxiu, estan representades en els llibres que registraven la memòria que feien els propis justícies, no? En la portada o en els fulls. Normalment en la portada se topetava l'escut, no? Que identificatiu de cada persona. I després també hem topetat algunes que estan dins els fulls interiors d'aquesta memòria, que la memòria bàsicament el que relatava era la tasca diària que se feia durant aquest any que exercien el càrrec. Sí que abans de parlar de la temàtica en si, dels escuts que s'han reproduït, sí que m'agradaria fer una puntualització de les transformacions que poden haver d'aquests escuts. Sí que han vist, no, que aquests escuts poden comportar així mateix la seva ampliació. Per què? Perquè, per exemple, per les aliances matrimonials. Molts venen per aliances matrimonials o bé també per la incorporació del cognom matern a l'escut familiar. Són els dos casos més sovint que se topeten. Per tant, una vegada vist com era la figura, com ha sorgit i aquesta puntualització, veiem la temàtica. La temàtica s'han reproduït dels 16 cognoms que podeu veure en els tríptics. Sí que és de veres que s'han reproduït 9 banderes, 9 cognoms que podeu veure per als carrers cèntrics de la ciutat. Aquestes temàtiques són, podem resumir en 4 punts. El primer, n'hi ha un nombre considerable en què es relaciona la figura amb el cognom dels justícies. O sigui, per exemple, el cognom dels Colom, l'escut són 3 coloms. O els Cabrera, no? El cognom dels Cabrera, que és una cabra en si dibuixada. Després estan els elements de naturalesa, com per exemple els boscs, que tenen la flor de lis, o els prats amb una rosa. Després, els animalístics, que, per exemple, els Navarro, que tenen l'anell pasqual, o els Joan, amb l'àguila de sable. I, finalment, els arquitectònics, que serien, per exemple, el cognom dels Eximeno, que seria una representació d'un castell que n'hi ha. Ara, per tant, clar, tot això té una clara intenció artística i ornamental amb un color molt ric, no?, i vistós per al públic, per a que ho veja. Ja una vegada parlant de justícies, com ja hem reflejat, sí que m'agradaria parlar de la segona part de l'estudi. La segona part de l'estudi són els escuts de la ciutat. Els escuts de la ciutat que tal vegada per algun públic pugui ser reconegut, per altre és desconegut, perquè en el, sobretot ens han vist en documentació del municipal, que n'hi ha de l'arxiu municipal, i després mitjançant els apunts que, de les publicacions de Doñate que va fer, també. Destacar dels escuts de la ciutat que al principi, quan Jaume I ens atorga la Carta Pobla, no n'hi havia escut en si. L'escut que s'utilitzava era el propi de la Corona d'Aragó, ja que perteníem a això. Després, en el transcurs dels anys, sí que ja veiem el primer escut, s'ha comprovat que és de 1411, en el qual és molt simple. És un escut en el qual té una forma circular, és d'un setgell, i al centre n'hi ha un pavès, que és l'escut, amb les barres típiques de la ciutat que s'identifiquen amb la Corona d'Aragó. Després, en el segle XV, ja comencem a veure un escut en el qual té una forma d'un escut caironat que se diu que és quadrat, però que se sustenta per un angle, i que està rematat tant en la part superior com inferior per una corona de tres puntes. Ja el següent que hem topetat de la documentació és del segle XVI, és un escut també, és un setgell també, perquè té una forma circular, i aquest és l'únic dels quatre que n'hi ha en el tríptic que no han pogut reproduir en les banderes, perquè esperem topetar algun que estigui una miqueta millor conservat per a pròximes edicions. I sí que han volgut ficar-ho perquè crida l'atenció, no?, que ahir Doñate fa una descripció del setgell, en el qual inclús tenim hasta el cas de la rata panada, no?, que això va ser molt efímer, que aquest element decoratiu. Finalment, l'últim escut marcat dins del context d'època foral és de 1580, en el qual aquest escut està en la segona planta de l'Ajuntament, en l'alcaldia, en baix del quadre de l'alegoria de Jaume I, està l'arcó municipal, en el qual allí està incrustat l'escut de la ciutat, en el qual se veia reflejat que se conserva allí en l'Ajuntament, i que és l'arca que se pot llegir, pues, l'inscripció se pot veure perfectament, l'inscripció i l'any, que allí està marcat. Per tant, de la conclusió seria que els arxius són llocs que són estants replets de vida, que tenim que fer una difusió del patrimoni documental que tenim. I per això hem de posar en valor els nostres avantpassats, com les justícies que han pogut veure, no?, com noms com Bonet, Cabrera, Martí, Navarro, Prats. Segur que alguns dels nostres oients es identifica en aquests cognoms, i és una forma molt pedagògica de veure i d'eixir al carrer i de veure-ho penjat per els carrers de la ciutat en si. Perquè, clar, un altre objectiu d'aquest treball era mostrar, no?, una decoració i una ornamentació per al mercat medieval que se farà aquest pròxim cap de setmana, i de veure-ho i de que la gent puga veure el seu cognom, i una decoració sobretot de dibuixos vertaders. O sigui, què és el que abans Santi i ahir Xavi en la roda de premsa estaven dient de no veure banderes fictícies, sinó algo verdader i més si podem vincular-ho a la ciutat de Vila-real. I finalment, destacar dels escuts de la ciutat, sobretot despertar l'interès de la població, d'aquells que no ho sabien i d'aquells que ho saben, de veure l'evolució, l'inici i l'evolució que ha tingut el nostre escut, ja que sí que és de veres que coneixem l'actual, no? I molta gent se pensa que sempre ha sigut l'actual, però no, o sigui, ha tingut una evolució fins a arribar al nostre escut, que bàsicament el nostre escut està datat en meitat del segle XX, quan se va fer l'actual que coneixem ara mateixa.
Sí que és prou recent, no, aquest?
Sí, és sobre l'any 66, 1966, és quan se topeta la documentació municipal en què se veu ja el nou escut que coneixem en les branques, no, del llorer i del roure, no, el llorer que significava la victòria en si, no, i el roure per la seva fortalesa, la fortalesa d'una ciutat.
Suposem, regidor, també que, òbviament, aquesta seria la que més quadraria, no, en l'època medieval, aquesta investigació, però podria donar per a molt més. No sabem si ja està en ment fer o bé d'aquesta, no, el tema d'analitzar els cognoms o continuar analitzant altres escuts o la vida del segell, no, de la ciutat.
Jo crec que és del tot interessant. Jo mateix, investigant la meva pròpia família, he trobat, per cert, cognoms dels que ha esmentat així Ernest, com el de Bonet, que em cridava l'atenció, no que els porti jo directament, però com jo he arribat al segle XVIII investigant la meva pròpia família i, per exemple, doncs el de Bonet i alguns altres que no recorde estaven ahir en l'arbre genealògic meu propi. I d'alguna manera jo crec que posar en valor la difusió de la nostra tradició heràldica és important perquè és la nostra, és la de Vila-real. Al principi jo feia una mera introducció general, però quan la contextualitzem i la fem nostra, com que ens és més agradable. Ernest també, he de dir que ha fet una explicació molt exhaustiva i ell no ho dirà, però com ell no ho diu, doncs ho dic jo. Ell és llicenciat en Humanitats per la Universitat Jaume I, té un màster en Història Moderna i forma part del projecte Recuperem sobre gestió documental i difusió cultural i moltes altres coses que no diré perquè es posarà roig.
Així no es veu, tampoc passaria res.
I ja paré ahir, però bé, que vull dir que és una persona que, com hem vist, documenta i té una base bastant, bastant forta.
Una curiositat, Ernest, quant de temps li has dedicat a aquesta investigació? Perquè suposem que els arxius d'ací, el Regne de València, no també l'arxiu, ha de ser costós, no? I amb el volum de documents que han de tindre, doncs igual no sempre és fàcil localitzar.
La veritat és que això va sorgir una idea que tant a Xavi Ochando com a regidor d'Economia, com a Santi, com a regidor de Tradicions, es ho vas comentar i la veritat és que ja portava des de fa 3 mesos arrere que ja estem en el projecte a veure com ho fem i la veritat és que al final el resultat ha quedat molt vistós i la veritat és que estem molt contents de com se veu en els carrers de la ciutat, pel centre, no, en la plaça de la Vila, en la plaça Major, sobretot el carrer Major, com queda totes aquestes banderes en reconegudes en gent que va ostentar aquests càrrecs i després en els escuts de la ciutat. De veritat, el que volia donar són gràcies a l'Arxiu del Regne de València i a l'Arxiu Municipal d'ací de Vila-real per l'accessibilitat a la documentació que ens ha facilitat i la veritat és que U és molt insistent i ell sempre està ahí per a resoldre qualsevol dubte que tenia i per a extraure la documentació aquesta en la qual s'ha pogut reproduir per a que tot el públic puga reconèixer aquest escut heràldic en si i també donar gràcies a la confiança que sempre han demostrat en la regidoria d'Economia, la persona de Xavi Ochando, com la regidoria de Tradicions en Santi, per la confiança de tirar endavant aquest projecte.
Òbviament, aquesta tasca es veurà, no? O ja es pot veure als carrers, però hi haurà més difusió, no? Ja que s'ha fet una investigació que no quede només penjada o en aquests díptics, sinó que també s'aproparà als més joves.
Clar, la difusió és fonamental, perquè el treball exhaustiu de temps, hores, doncs s'ha de simplificar per a presentar-lo i que la gent l'entenga. I com es farà? Doncs farem una ruta didàctica sobre la Fundació i l'Heràldica de Vila-real, amb algunes novetats dins del marc de les festes fundacionals, que, com ha dit Ernest, celebrem el 744 aniversari, i visitaran en les escoles les banderes d'escuts heràldics i també als carrers del centre de la vila hem penjat escuts de la ciutat d'època foral i podran veure l'alumnat la transformació al llarg del temps. Al mateix temps farem un taller didàctic per a donar a conèixer a l'alumnat els nostres orígens, els llocs més emblemàtics del nucli històric i els nostres avantpassats, i sobretot està adreçat a alumnat de batxillerat o d'educació secundària. Tot això, diguem-ne, en dos terminis, un que ja ha començat del 9 al 23 i un altre del 26 al 28 de febrer d'ara de 2008. L'horari sempre serà de matí i més o menys això duraria una hora. I aleshores el centre educatiu ha de triar quin curs li interessa que assistisca, perquè les places són tancades, vull dir, tenim places limitades, i la manera d'apuntar-vos és a través de la regidoria de tradicions. D'altra banda, no sé si comentar també els actes de la mateixa Fira Medieval, ja que estem, perquè, vull dir, això també és una miqueta per a donar-li sentit. Recordeu que començarà aquest divendres a les 6 de la vesprada, que serà quan el regidor Xavi Ochando i la corporació faran la inauguració del tradicional mercat medieval, que estarà als voltants de la plaça Vallarri i de Sant Pasqual, i que romandrà ahir fins al mateix diumenge 25. I la renovació de la decoració i l'atrezzo del recinte de l'event enguany, com ja hem demostrat així, estarà una miqueta més a cort en l'època històrica, que són els temps medievals, i no serà una miqueta així al tuntun, no? En llibertat, sinó que tindrà un sentit, i quan passegeu per la Fira Medieval trobareu els escuts d'armes i tal amb un sentit, amb una investigació històrica autèntica darrere. Així us traslladeu una miqueta més al que representaven aquells temps.
Que també valor, perquè moltes vegades és comprar i comprar, però òbviament no, ara amb aquesta investigació, la que puguen haver fet també des de l'empresa organitzadora, té aquest plus de veracitat històrica, no? Que també és interessant.
Sí, perquè a vegades has anat a les fires medievals i hi ha coses que són una miqueta fora del temps, no?, que representen. I una de les coses importants és la mateixa simbologia i la seva història. Clar, no ho sé, imaginar que posem un escut, un robot, no?, això molt medieval no seria. No he arribat a veure una cosa tan bàrbara com aquesta, però sí que els escuts tenen, diguem-ne, un sentit. Jo estava pensant, per exemple, no sé si heu sentit parlar, és que us agrada l'heràldica, franja de gules o atxurt o sinople, no? Perquè els escuts tenen unes barres que poden ser horitzontals o verticals o obliques, i aquestes barres representen també un color al mateix temps. Vull dir, l'heràldica té tota una simbologia, una explicació que hi ha darrere, que és important també que la posem en valor i que siguem rigorosos, no? Perquè hi ha tots uns estudis darrere, historiadors, en aquest cas Ernest, que és llicenciat en Humanitats i que posa en valor també el que estem fent.
Doncs esperem que la gent puga ficar en relleu, no?, i destacar la importància d'aquest fet, i convidar a que la gent, òbviament durant la fira, però ja si podem veure, que es fixen, no?, i que aquests cognoms que no han pogut entrar perquè la imatge no ha quedat tan bé, però bueno, que els díptics sí que estan i que no sent que no fesos, no? Tampoc si algú té aquest cognom.
Clar que sí, clar que sí. Ahir s'han reproduït els que millor conservats i que s'han pogut, en si, que queden més vistosos, no?, un color més ric, però per això han volgut fer els tríptics explicatius per a que ahir sí que estan els 16 cognoms que han pogut relacionar, com abans hem esmentat, i que es puguem veure el seu dibuix, no?, d'escut heràldic relacionat amb el seu cognom, perquè pensem que és una forma en la qual queda constància i que se i que puga veure-ho, i també aquestes persones no comunicar-ho a aquells familiars o etc. És una forma de transmetre, és com una cadena, no? Una persona ho veu i després li ho comenta a un altre familiar seu, no, del mateix cognom, ho contrasten i la veritat és que és una forma curiosa, no, de veure el seu cognom reflejat en un dibuix com aquest, que tenen un valor molt important perquè, clar, n'hi ha que pensar que molts dibuixos són de l'any 1300, 1400, que arriben al nostre temps. És molt complicat i clar, que arriben en un estat molt, molt acceptable, com molts d'ells, és digne de ficar-se en valor, com ara mateix estem fent, no? en la reproducció de les banderes per a aprofitant la fita del mercat medieval, però en si de veure's reflejat i que la gent ho conega. Al fin del cap, és important.
I sobretot que a vegades penses que no tens estos cognoms, però jo mateix investigant, ma mare que és de Granada, investigant la meua genealogia enrere trobava també cognoms catalans per ahir, vull dir, mig de Granada, que a vegades no som conscients, però que potser no els tenim directament en els nostres avantpassats més directes, però en uns altres és possible que alguns d'estos cognoms els tinguem o tinguem una deformació, perquè ja sabeu que a vegades el funcionari que apuntava, per exemple, Cabrera, doncs és Xabrera també, no? O el de Safon, doncs a vegades no tenia la T final. O el de Domènec, que és el que vaig trobar en els meus avantpassats a Granada, hi ha alguns que tenien Domène, per la fonètica andalusa, no dient Domènec, sinó Domène. I aleshores, ahir, el que tinga una miqueta d'interès es trobarà sorpreses, que potser sí que estan reflectits com noms històrics dels seus avantpassats, no? Perquè això, d'alguna manera, ens vincula amb la nostra història, però hi ha quasi la història personal, no? Els cognoms i els escuts heràldics propis del teu llinatge, no? Que és com diuen la paraula com nom a Menorca, i sobretot amb la història pròpia de la nostra ciutat, que és el que ha fet Ernest molt bé contextualitzant-lo en els textos, en els cognoms, en els escuts propis d'ací de Vila-real.
Doncs esperem que amb aquesta investigació es desperti també la curiositat i que puguen indagar en els seus orígens, no? I en els seus avantpassats. Santi, Ernest, moltíssimes gràcies i esperem parlar pronte de més investigacions en aquest sentit o en altre. Un plaer.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pere Tercer 29 de Vila-real. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
El compte enrere per a que comence la Setmana Santa i, evidentment, ja s'ha presentat tota la programació, una completa programació amb alguna que altra novetat que ara de seguida t'anem a presentar, perquè ens acompanya el president de la Junta Central de Setmana Santa, Pasqual Sanz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I vens molt ben acompanyat en aquesta ocasió, José Cerizuelo, el hermano mayor de la cofradia de Terra Santa. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs, bueno, Pasqual, ja podem dir que estem ahí, que ja ha començat tot, que ja tenim actes quasi que per a iniciar-se. D'ací no res, no? El 28 de febrer comença.
Sí, efectivament. A més, tinc que dir, Núria, que este dissabte passat ja vam tindre en la plaça Major la vuitena tamborà provincial,
sí,
que organitza l'Agrupació Cultural de Bombos i Tambors.
Amb molt d'èxit, eh?
Sí. També cada any, la veritat és que en el tema dels tambors i sobretot d'esta tamborà, l'agrupació se maneja molt i porten bandes de tambors d'altres pobles de la província i això atrau molt a la gent. A més, enguany teníem l'anyadidó de que el que obria la tamborà era Marcos Sena.
Això sempre agrada, no? Anar a veure què tal toca Marcos Sena.
Efectivament, i el cas és que va ser tot un èxit, de veritat que sí. Pues, com dic, el dissabte ja vam tindre un acte. Ara avui se comencen els dimecres de Quaresma,
sí,
que en la capilla episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital, a les 6 de la vesprà, fem el cant de les llagues i dels gojos del Cristo, que ja dic, és durant els 5 dimecres de Quaresma. Avui es comença ja també. I ja on anem? El dia 3 de marzo, que tenim la peregrinació a Sant Pasqual.
Això no pot faltar, eh?
No,
això no pot faltar a Torremosa.
Sant Pasqual mos espera.
Sempre, eh? Jo crec que això és indispensable. Sí. A més que la cofradia de la Puríssima Sang ho fan tot el carinyo del món.
Molt bé.
I té moltíssimes ganes. Però, bueno, hem de dir que també un dels actes esperats és aquest pregó musical, que és un dels actes que s'esprenen moltíssimes ganes, perquè ja diguem que estàs fent més ganes de Setmana Santa, no?, quan sents els tambors.
Pues sí, el pregó musical és el 10è pregó musical que se farà el dissabte dia 10 de març en l'interior de la Basílica de Sant Pasqual. Uh-huh. I vindran tres bandes de tambors i cornetes.
Molt bé.
Després, el diumenge dia 11, continuarem, però serà en la plaça de la Vila.
Sempre s'ha fet fora la placeta Sant Pasqual, però en aquesta ocasió se farà en la plaça,
sí,
de la Vila.
Sí, el diumenge se canvia.
Molt bé.
I presidirà una imatge de la Germandat de Terra Santa.
Que és,
sí. Enguany, com es toca a nosaltres, pues presidir una imatge de les que tenim, que serà la del Nazareno i Cirineo, que fa acte a la portada del llibre de Setmana Santa.
Clar.
Enguany.
Clar.
Que ha sigut guanyadora per Jaime Cano.
Que, per cert, aprofitem per a dir que ja està l'exposició, no?, de les portades, o sigui, de les diferents fotografies que s'han presentat al concurs de fotografia.
Sí, sí, efectivament. Les fotografies estan totes exposades en el local del casino de la Fundació de la Caixa Rural. Allí estan les fotografies que han sigut guanyadores i el resto de fotos que se van presentar.
Per si qualsevol persona que vulgui anar a veure o que sàpiga que té la porta oberta i que la tindrà fins a quan estaran...
Això estarà hasta Pasqua.
Hasta Pasqua, doncs tenen temps, anar i, mira, aprofitar. Bueno, hem de dir que després ja, evidentment, arranca amb el que és pregó de Setmana Santa, que és tota una tradició també, el 16 de març. Comenta'ns a càrrec de qui. Això ho vam comentar un dia.
Sí, sí, efectivament. El pregó de Setmana Santa és a càrrec de Maria Pilar Cerizuelo de Las, que és, crec que és la directora de Televisió Espanyola de
Les Mañanas.
Les Mañanas, efectivament. I això, o sigui, ella és la pregonera. I això serà, com bé has dit, el dia 16 de març a les 8 de la vespre.
I després continua en una actuació, no?
Sí, efectivament. En la segon part del pregó, tinc que dir també, en el pregó de Setmana Santa, la segon part sempre és una actuació musical, encara està sense determinar, només la tinguem, ja la direm.
Sí.
I, a més, és on s'entreguen també els premis del concurs de fotografia.
Molt bé.
Que perquè la gent s'animen. Per a l'any que ve tenim la cofradia de la Venerable Orden Tercera del Carmen perquè els facin fotografies i les presenten a l'any que ve.
Clar, que sapieu que durant aquesta Setmana Santa, en tots els actes que se facin, heu de fer les fotos a la Venerable Orden Tercera del Carmen i presentar-les de cara a l'any que ve al concurs. Igual que s'ha fet ara en Terra Santa, no?
Efectivament, així és. N'hi ha que fer les fotografies i presentar-les presentar-les al concurs per a poder participar i si se pot guanyar.
Bueno, i si se pot guanyar i si no, pues encara estàs ahí en l'exposició, no passa res. Bueno, per cert, una altra exposició, no? He vist jo com a novetat que també n'hi ha.
Efectivament. Efectivament. Els romanos judíos, que diem nosaltres, de la molt il·lustre Cofradia de la Sang, van a fer una exposició que s'inaugurarà el dia 27 de marzo.
Sí.
I estarà hasta Pasqua. Això estarà en la Casa dels Mundina. Uh-huh. O sigui que s'inaugurarà, ja dic, el dia 27, que és dimarts sant,
sí,
estarà en Casa dels Mundina. I això mos ha dut que al voltant de l'exposició que se ve titular Una de Romanos, hem fet un cicle de pel·lícules.
Un taller de cine, sí.
Efectivament, un taller de cine, i on els dies 17, 24 i 31 a les 6 de la vesprà en els salons de la Caixa Rural, de la Fundació Caixa Rural, allí se passaran tres pel·lícules relacionades en tema de romanos.
Molt bé. Bueno, per a tots aquells amants d'aquesta temàtica, que en són molts també, no? Que els agrada el tema de romans i, a més, mai millor, no? Que en Setmana Santa parlar sobre això. Bueno, hem de dir també que a banda de tot això, el Diumenge de Rams és un dia important, és un dia molt important, i a banda de cadascú anar-se'n a la seva parròquia com ja és tradició i com s'ha de fer, pues després ja se congreguen tots en la tamborrada, no?
En la tamborrada domèstica, que serà després de les Palmes, el Diumenge de Rams, a les 12,
sí.
Se tindran que congregar en la plaça de Mossèn Ballester, que és al costat del Lluïsos, i d'ahí aniran desfilant fins a la plaça Major.
Que en aquesta ocasió la tamborrada és local, no?
Sí. És local.
És diferent, són de les cofradies del poble.
És de les cofradies del poble.
Molt bé. Sí. A partir de les 12, ahir ja tot el món ja ha acabat, no? En la Palma.
Efectivament.
Sí, i a les 12 pues, començarem en la tamborrà.
Efectivament. O sigui, la tamborrà que, com bé has dit, participen totes les cofradies de Villarreal, o quasi totes,
sí.
I és pues, una tamborrà de casa, per dir-ho d'alguna manera.
Bé.
Allí s'arrimen xiquets en tambors i tenen tots molt de comoll de tocar. I la veritat és que els tambors pues, són un atractiu, sobretot per la gent jove, per poder-se vincular a les cofradies.
Ai, sí, no és. Comença en la plaça Mossèn Ballester, però se'n va acabar a la plaça Major.
Sí, correcte.
I allí què se fa?
Pues allí pues cada cofradia o cada germandat fa la seva actuació i darrere d'una pues va a l'altra, fins que
passem totes. I
després totes juntes fan un toc, crec, no sé si és provincial, no sé,
un toc local, sí.
Local,
sí,
que el toquen, sí. El saben totes.
Exacte.
Sí, ho tenen tot controlat, tot, eh?
I és espectacular.
Sí.
Molt bé.
És el que diu José, a mesura que van arribant fan una miqueta, un toc breve, propi de cada cofradia toca un toc i van esperant-se a la siguient. I quan ja han entrat totes en la plaça, pues ja totes juntes fan el toque final,
claro.
I va finalitzar.
De la Setmana Santa en si, de tots els actes que se celebraran en Setmana Santa, parlarem una miqueta més avant, però sí que m'agradaria que explicarem la novetat més destacada i per a que la gent la tinga clara des de ja, que és un canvi d'hora, no?
Efectivament. En això, gràcies, Núria, perquè és que volem insistir perquè la gent sàpiga que la missa major de l'encuentro serà antes de l'encuentro, és a dir, a les 8 del matí. Més que res perquè així, quan acabarem l'encuentro, ja s'ha acabat i la gent ja pot fer la marxa que vulgui. Efectivament. Perquè aquesta ara posarà la missa, l'encuentro, i després fem la missa major. Pues això està canviat i la missa major la fem a les 8 del matí. Perquè la gent prenga nota i que sàpiga que la missa major del dia de l'encuentro, del dia de Pasqua, és a les 8 del matí.
Molt bé, pues bueno, i una vegada s'acaba l'encuentro, esmorzar i ja tot el dia de festa, que s'ha de celebrar. No?
Efectivament. A més, Pasqua és el culmen ja de tota la Setmana Santa, que la gent pues, ho ha de celebrar en alegria i en il·lusió.
Bueno, pues ja està ahí. Preparats per a la Setmana Santa?
Ho tenim, sí, la veritat.
Tot preparat?
Quasi tot preparat, estem a tope.
Assajant, no? Moltíssim, imagina't.
Assajant en els tambors, que jo tinc els dos fills.
Estaràs divertit.
No m'acabé la faena.
Imagina't, però bueno, és bonico, no?
Pues sí.
S'espera en il·lusió i en ganes.
I a més, pues sí. Exactament, a més, és que passa a tota la gent que estem vinculada a este món de la Setmana Santa, si no mos agradara i no mos pareguera bonico, no estaríem, perquè això la veritat és que és algo voluntari. No té ningú l'obligació d'estar ahí aguantant res. És a dir, els que estem per gust i perquè mos agrada.
I se fa per a que agrade a tot el món o el millor possible, eh?
Efectivament.
Això sempre ho hem de recalcar.
Efectivament. I entrarem en el tema Setmana Santa, però vull dir també una novetat, i és que enguany n'hi haurà una anda més, un pas més, que duran dones.
I que les tindrem així pronte. Pues mira, aprofitant que ho dius, Pasqual, pues les entrevistarem.
Ha volgut dir-ho perquè com a novetat, pues que se sapiera que enguany tindrem des de la Setmana Santa una anda més.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, aquestes són algunes de les novetats i dels actes que se celebraran aquesta Setmana Santa, però bueno, tornaran una altra vegada per a contar-nos més coses, perquè encara queda moltíssima cosa per davant. Gràcies als dos per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres anem a fer l'última de les pauses i ens acomiadem.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no.
I arribem ja a les 2 en punt de la vesprada. Temps per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. De la solución.
imposible, ¿por qué no me muerde el miedo? Dime, ¿qué me está pasando hoy? Que ya no sé ni lo que he sido ni quién soy. Maldito amor, ¿qué me ha dejado?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Blas Nebot Martínez, el Palomaro. El entierro tendrá lugar mañana jueves a las 11 en la iglesia Santa Isabel.